tot el loco, que, no, que queda un partit.
Sí, sí, i amb un gol dins l'estadi balear, és favorable sí. per escondir
a més, crec que és superior al Balears en aquest equip. No,
va jugar molt bé.
No, no em vaig assustar, diu, no, jugant contra un equip... No.
Però la falta favorable al conjunt de Luis Blanco serà una de les darreres. Miguelito, que pot posar la centrada, la posa alerta perquè pot ser bona, arriba Ulrich, no connecta amb el cap i traurà de porteria Jaime Morillas i els jugadors del Jaén que celebren que aquesta oportunitat d'atac de l'Atleti Balears no hagi acabat en perill. I final, final a l'estadi municipal de la Victòria, final a Marc per el conjunt blanc i blau. Final per 2-1, guanya el Jaén aquest primer partit de la final de play-off d'ascens a la Primera Federació i es decidirà tot a l'estadi Balear.
I doncs decidirà tot a l'estadi Balear. Ràpidament, Nico López, una valoració del partit.
Un partit que crec que no hauria perdut. L'empat era el millor més just. El Balear m'ha agradat, crec que és superior i aquí de dins li guanyarà.
I que hi ha possibilitats,
sí,
hi ha possibilitats.
Crec que moltes.
I doncs, moltíssimes gràcies, Nico López, pels teus comentaris.
Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer, sempre. Xisco Ribas, moltíssimes gràcies per la narració.
Moltes gràcies, Juan, un plaer.
Toni Cardella, la part tècnica. A Vintaufa, a punt d'acabar el partit. Resten 37 segons. 10 punts de diferència. Guanya el Leima Corunya. Ho té difícil l'Èstia Menorca, 73-83. Tot té pinta que el somni de pujar a l'ACB se li complica en el conjunt menorquí. Fins aquí, Esports 3 en joc.
Amb tu.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
En aquesta edició d'Equip de Guàrdia d'avui, vos convidem a un Equip de Guàrdia on repassarem algunes de les entrevistes fetes al programa El Dia.
Indexació de dades.
I començant per una relació que tal vegada mai t'havies plantejat. Fins en quin punt el mòbil és el causant de desaparició de morenes?
Inici de recerca d'àudio.
La resposta, tot seguit.
Àudio localitzat.
Un joc que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió del nostre cos, ens desperta, ens acompanya mentre fem feina, mentre menjam i fins i tot quan anem al bany. Però fins a quin punt aquesta relació és pràctica i quan es converteix en una autèntica dependència?
Ai, s'equilibri, eh? Sempre s'equilibri. Però bé, hem de dir que els nostres hàbits han canviat radicalment en els darrers anys. Cada notificació reclama atenció, de la nostra atenció, i cada moment d'espera s'ha convertit en que ho han d'omplir automàticament amb una pantalla. El que abans era temps mort, no? Esperar mentre venies autobús o feies temps mentre arribava una mica un company, ara els tens connectats. Però aquest ús constant també té conseqüències, des de dificultats per concentrar-se o descansar fins a problemes físics, derivats, per exemple, de mantenir certes rutines, com per exemple dur el telèfon mòbil en el bany durant massa estona, Xisco.
Avui volem entendre millor aquest fenomen i demanar-nos per què ens costa tant separar-nos del telèfon, quins són els canvis socials i personals que expliquen aquesta dependència. Ho parlem d'entrada l'antropòloga social Alba García, a qui ja poden saludar. Alba, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Encantat de saludar-te. Te volia demanar, què diu de nosaltres aquesta necessitat de connectar-nos constantment i, sobretot, com han transformat els mòbils la nostra manera de relacionar-nos i gestionar el temps, que ara ho deia Joana, que fins i tot aquell moment que teníem per anar a fer les feines en el bany, també l'hem d'ocupar, no?, per si de cas aquell dia tardam una mica més en contingut en el mòbil.
Bueno, mem, han de tenir en compte una cosa que és intrínseca en el ésser humà, que és som animals socials. Necessitem comunicar-nos d'una forma o una altra, necessitem una interacció amb altres membres de la nostra comunitat, del nostre grup o altres persones. Què passa? Jo crec que aquí, en aquest cas, el canvi va donar la pandèmia. La pandèmia va fer que les nostres interaccions ja utilitzaven moltes mòbils, però s'ús s'incrementava d'una forma exponencial, perquè, evidentment, havien de tenir unes mesures mèdiques que eren primordials i la nostra interacció va canviar. Què passa? Els adolescents de la pandèmia, o els nens de la pandèmia, que ara són adolescents, que ara són adults, aquestes coses l'han modificada i el problema que té aquesta no és que sigui... una interacció ja no se faci cara a cara, que també és molt important fer-ho perquè, bueno, reconeixes les estructures facials, reconeixes que és una rialla, les rialles de suïs, això és molt important, és també que coartin o que hagin modificat els nostres hàbits naturals. O sigui que el problema no és menjar amb els mòbils, que si no tinc el mòbil no puc menjar. O sigui, el problema no és utilitzar el mòbil en el bany, el problema és... no puc anar al bany si no tinc el mòbil a sa mà. Clar. Si tinc una dependència... Sí.
No, t'anava a dir que si feim la reflexió és que molts assusta, no? Perquè som els primers, ostres, no? Que sí. Si deixem el telèfon a casa i venim a fer feina, estem com nus, desprotegits, no?
No, però ara, sobretot, que el nostre cervell sigui capaç de connectar el moviment peristàltic, perquè el que serien ses fentes xerramant dins el nostre cos associades en el mòbil, ja m'assembla que l'ésser humà endú i talva aquest tema una mica massa lluny, no, estimada?
No, efectivament, és que és el que tu has dit. El problema és que coses que el nostre cervell feia per pura interacció i per la nostra evolució, ara necessitem un estímul extra.
Sempre
estímuls. I tota la nostra biologia se basa en el cervell. Si necessitem una atenció extra o un estímul extra per algo que ja es feia de forma natural, aquí ja estem començant a produir uns canvis que potser a la llarga poden tenir canvis evolutius, o sigui, poden tenir canvis biològics.
Poca broma, perquè evidentment el nostre cervell comanda i, clar, la part social és una cosa, la part emocional antropològica és una altra, però després també hi ha la part física, no? I és per això que també volen saludar en Joan Carles Marc, expert en salut pública, a qui li volen demanar també per aquesta qüestió. Joan Carles, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joan. Què tal?
Molt bé. Volíem parlar també amb tu d'aquesta qüestió perquè hi ha riscos, no?, associats en aquests comportaments. Pot afavorir problemes, per exemple, com les morenes o la salut digestiva, no? Ara ho parlàvem en Alba. El nostre cervell també pot estar pensant en que si no té aquest estímul no tindrà manera de fer aquella necessitat. No sé com ho valores. Penses que cada vegada hi ha més gent que... passa tant de temps amb el mòbil en el bany que acaba per tenir morenes?
És així, eh? És un problema que tenim, però el problema no tan sols és els problemes digestius o els problemes de les morenes que s'hi afegeixen en aquesta història, sinó jo els posaria més importants tots els problemes lligats a problemes de concentració, molt importants, i problemes de dormir, molt importants. Eh? És a dir, sabem que la gent té problemes a l'hora de descansar i aquesta és una qüestió que hauríem de cuidar molt més. I està clar que un mòbil és un element que impacta clarament a la nostra salut, fent coses, fent-nos fer coses que realment són inconcebibles, no? Una és lo d'anar en un mòbil, en lo mòbil en un quarto de banys, i tot el que afecta a la salut digestiva, tot el que afecta el temps que estem estan molt més temps asseguts en un quarto de banys que estàvem abans. Per tant, això és una de les coses que afecten a tot aquest trànsit digestiu, a tot el que fem a les morenes, com deies tu, i a tot aquest... Però per jo, el gran problema no està tan sols en un tema digestiu com en un tema de salut mental, com un problema molt més important i que afecta, sense cap dubte, a la nostra vida diària.
Que curiós, perquè és que és un ventall molt ample i se deriven tant de problemes, el físic, l'emocional, com has explicat, el factor relacionat amb la concentració. Abans n'Alba feia un paral·lelisme, no? I explicava que nosaltres som animals socials i que per aquesta raó necessitem, no? Tenir aquest contacte constant. Val, se pot entendre com una lectura positiva. Podria ser, Alba, que hem canviat el tradicional revister? Perquè jo record anar a alguns banys que tenien un revister, que hi havia llibres o hi havia revistes, no? Això per extreure un poc la part positiva. Per el mòbil, o realment el revister no era tan popular com ho és el mòbil ara?
A veure, jo crec que... Vamos, o sigui, és que aquestes formes de comunicació en els darrers, ja no te diria 100 anys, en els darrers 20 anys han canviat d'una forma brutal i ja no és el problema de, com bé ha explicat l'expert, ja no és el problema tant de què fem utilitzar, és el problema dels estímuls que estem rebent, de l'atenció, o sigui, s'està demostrant que cada vegada els joves tenen menys capacitat d'atenció, que això... també pot repercutir no només en l'ús o de l'ús del mòbil. Això pot afectar també en a l'hora, pues, per exemple, dels col·legis, de la formació. Han de modificar tot. Ara mateix, les acadèmies, la universitat, hem de canviar també les formes, perquè aquesta... Bueno, el que tu has dit, cercar, tratar amb un llibre, tratar amb un article, entendre... Ara, amb tantes eines, agafem el mòbil, ensella, tal... estem fent que es modifiquin d'unes formes que ens fan no més beneits, perquè tampoc vull demonitzar les noves tecnologies, perquè sabem que són tremendament útils, però fa que no estiguem utilitzant una part que és, vamos, o sigui, al final del cap, el cos el cos humà és una màquina perfecta, o sigui, estem dissenyats, vamos, o sigui, d'una forma mil·limètrica. I no fer ús d'algo que en tenim i que tenim la capacitat, és el que tu dius. O sigui, és veritat que, a veure, jo m'estimo més que la gent s'acostumi a una revista, perquè al final la cap està fent una...
No enganxa tant.
Diguem, una feina un poquet més estimulant, que no tant amb un mòbil, que amb el mòbil és més fàcil això que dèiem... tenir un contacte amb NAMP, que NAMP és com adormir, com que, bueno, vaig passant, però és que tu realment, d'aquest scroll que fas de les redes socials, normalment, si després te demanen d'informació de que durant aquestes dues hores has vist, estic segura que molts de nosaltres, jo inclosa, no hem retengut, vamos, ni un 10 ni un 20% de tot el que hem scrollejat i tot el que hem vist. O sigui, és una forma com de dormir el cervell, que també això diu molt del nostre ritme de vida tan accelerat. Jo crec que també el nostre cervell avui en dia necessita aquesta pausa, aquesta forma de dormir-se un poc per poder descansar. I a més, està demostrat, perquè està demostrat que les persones neurodivergents tenim més, diguem, predisposició a fer aquest escolatge, perquè fa que les nostres patologies, sobretot en els cas de la depressió, de l'ansietat, claro, no estàs pensant i tu vas passant i t'arriben estímuls, però bueno, és que no estàs fent una feina intel·lectual per intentar analitzar aquests estímuls. Aleshores, han d'anar molt en compte. Jo soc molt partidària també de que en els nins se les eduqui de com s'ha d'utilitzar les redes socials, com s'han d'utilitzar les noves tecnologies, no s'han de modernitzar perquè, com he dit abans, crec que són superútils en l'eina d'educació, en l'eina de la feina, però el que no poden fer és substituir una cosa per l'altra. O sigui, han de ser una eina que mos ajuda, però no que no mos condicioni.
Una eina que ens ajudi, que no ens esclavitzi, en certa manera, Alba. Joan Carles, te volia demanar, tu que ja ho has esmentat, des del punt de vista de la salut mental, clar, estar sotmesos tot el dia notificacions, que el mòbil tot el dia faci renouets, que tot el dia hi hagi llumetes, clar, això augmenta el nivell d'estrès, perquè és com si sempre estiguéssim enmig d'un safari amb estat d'alerta, perquè el nostre cervell no arriba a desconnectar mai. I això a la llarga, com tu comentaves, pot produir problemes en l'alteració de son i també de la concentració, que ara ja mos costa sa vida llegir un text de dues pàgines sense llevar sa vista de sobre aquest text i consultar el nostre mòbil.
És així, Xisco. La quantitat d'estímuls que genera un mòbil són brutals. És a dir, tantes notificacions, tant de llumes, tantes històries dia a dia, tant d'aquesta hiperconnexió que necessitam tenir, quasi que marca dia a dia, moment a moment, inclús com el que dèiem abans en un quarto de banys, tot el dia, no? Això realment té un impacte en la vida diària, té un impacte en la salut mental molt, molt important. És a dir, per tant, saber com usar el mòbil és un element que n'hem d'aprendre. No és fàcil, perquè els estímuls són tan marcats que mos fa difícil llevar molts d'ells, no? I, per tant, això és un dels problemes. Però sabem que hi ha una qüestió que està comprovada, tu deies ara la qüestió de llegir, lo difícil que s'ha s'és cada dia més, però la qüestió és que les vídeos que mos posen a Instagram o TikTok cada vegada són més curts, perquè a partir de 10 segons o 20 segons ja els deixen de mirar. Ostres, la capacitat de marcar la concentració de la gent en molt poc temps, intentant que entrem tot d'una i si no ja no entrem, és una qüestió que sense cap dubte marca vida i salut mental. És a dir, per tant, molt de problemes de concentració, i això afecta sobretot a nins i adolescents d'una manera molt important. Han d'aprendre com usar els mòbils, han d'aprendre què han de fer i què no han de fer, han d'aprendre també a marcar que a partir de certa hora no usam mòbils. Les històries de gent, de lots joves que duen i juguen en els mòbils a altes hores de la nit i s'aixequen molt cansats després d'interactuar en aquesta història de la interacció, que està molt bé, però interactuar a altes hores del vespre fa que no descansin, que no dormin i que els afecta la vida diària. Això és la clau de que hem d'intentar canviar, que no mos marqui la vida, que no mos dugui cap a on vol un mòbil, sinó que nosaltres decidim quan volem utilitzar-lo, quan no el volem utilitzar, quan el deixam i quan no el deixam. Hem de marcar moments de deixar mòbil, i això és una de les coses que hauríem de fer constantment. Jo me poso reptes de, a partir d'una certa hora, no utilitzar-lo, perquè si no la tendència és utilitzar-lo més del que hauria d'utilitzar.
I, Joan Carles, a mi me sap greu, però ja vull tornar en el moment escatològic, en el moment bany, llibre o mòbil en sa mà, el que sigui que triem, perquè per evitar problemes com allò que dèiem, no?, de ses morenes o del trànsit digestiu, en realitat quant de temps hi hauríem d'estar asseguts? Perquè sabem que, per exemple, una cançó mos pot marcar ritme per rentar molts ardents o estar en es, a davall sa dutxa, no?, per no gastar molta d'aigua. Quin temps han d'estar asseguts en el bany?
Molt manco de lo que està amb lo mòbil, això està claríssim, no? Jo una cosa que feia abans sempre, i és m'enduia un diari en un quarto d'abans. En aquest moment és vera que molt rarament m'enduc un diari, però és evident que lo ideal seria una vegada tu has fet lo que has de fer, te neteges i s'ha acabat. Què és lo que passa? Que no ho feim així. I això obliga a estar molt més temps. Hi ha gent que està 15 minuts en un quart d'abans. Està
clar
que això està clar que genera un problemes addicionals molt important. Si en 3 minuts has fet el que has de fer, punt, s'ha acabat. Neteja i a la següent.
La teva salut.
No pots estar tant de temps, perquè això és el que genera problemes de morenes o genera problemes de trànsit digestiu, i que hauríem d'intentar evitar. Simplement, quan t'has acabat, has acabat. I no seguíem mantenint...
Llestos.
Per mantenir.
La vostra salut vos ho agrairà. Un missatge important, el del doctor, als oients i als espectadors. Moltíssimes gràcies, doctor Marc.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Igual,
un plaer parlar d'aquestes coses.
Sa vida, no?
Exactament. Vida, no, afecta moltíssimes persones. Jo estic segura que ara molts que ens escolten se veuen totalment reflectits, i que passen més d'aquests 15 minuts, segur, Alba García, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. Molt interessant, els teus arguments. Gràcies.
Moltes gràcies. Sempre és un plaer. Final.
Ràdio és patrimoni.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Si ets un aficionat a les plantes, poden cercar-te una entrevista feta amb Nerboloco.
Consultant base de dades.
Herboloco o Herboloco, com li vulguis dir, és el nom amb el que se coneix per xarxes a Joan García Galera.
Així és per l'anció.
I atenció, perquè durant l'entrevista, en Joan García anomenarà les 5 espècies més emprades a la cuina de les Illes Balears.
Inici de reproducció.
Lligant doncs, el proper tema, d'entrada, els herbaris se feien recol·lectant fragments d'arbres, de plantes, de fulls i de fulles. De fulls no, perquè els fulls serien... Bé, sí, també eren fulls. Els fulls i fulles. Se va recollint tot i se posava com a carpetetes, perquè tots quan anàvem a EGB mos va tocar fer-ne qualcun, i ara hi ha herbaris digitals que són una fantasia i que també la divulgació que envia, perquè si no, molta de gent no entraria en contacte en el món de les plantes, perquè t'he de dir que de vegades fa una mica de peresa haver d'anar a recol·lectar per fer-te un herbari que ja teva, però si qualcú te'l fa i el mires i t'explica com va tot, una meravella.
Hi ha aplicacions, si és que el món de les plantes i de la botànica ha evolucionat moltíssim. La ciència també es pot explicar des del territori, amb arrels pròpies i en la nostra llengua. I això és precisament el que fan projectes com RAM ONA, una iniciativa que aposta per la divulgació científica en català amb mirada illenca.
Parlant de continguts que connecten el coneixement amb el dia a dia, nutrició, salut, món rural, cultius, etnobotànica, i tot això en rigor, però també en voluntat pedagògica i accessible per a tothom.
Exacte, i vos hem de dir que darrere d'aquest projecte hi ha creadors, diferents creadors de continguts i divulgadors que des de les xarxes socials contribueixen a fer créixer una comunitat interessada en la ciència i també en el nostre territori. Entre ells hi ha, per exemple, en Joan Garcia, conegut com a Herboloco. Si voleu saber qui és Herboloco, mireu i escoltau.
Tu saps que una casa és mallorquina quan trobes un enfilall de domàtiques armallet a la cuina. Sí o no? I és que no només és una domàtica, és el powerbank de Cibern Mallorquí. Perquè mentre altres necessiten gelera, ella diu, tranquil, que jo aguantaré fins gener. La domàtica va arribar a Mallorca des de fa segles.
Domàtica de Ramallet, el powerbank de la nostra cuina. I de, per parlar-nos de domàtica de Ramallet i de moltes altres coses, avui ens acompanya aquí a l'estudi d'IV3 Ràdio, Joan Gallà, bon dia. Gallà, no, Garcia, perdona, que ja t'he cometat el nom.
Tenim un Joan Gallà.
Sí, que també es descampra. Bé, en aquest cas, Joan Garcia Galera, bon dia, com estàs?
Bon dia.
El Boloco.
Exacte, molt bé, estic molt bé.
T'entrada molt a tu dir com has triat aquest nom.
Sí, de, va sorgir un poc, més que res per la locura que m'adú cap a les plantes i cap a la natura en general, i realment va ser un poc d'un dia xerrant amb uns amics de la típica de fas dues cerveses, el que sigui, i d'allà surt el nom, no surt.
Aquest nom fictici a les xarxes socials, exacte, el teu alter ego, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Estàs Herboloco.
Herboloco.
Després de... No?
Exacte.
Després d'una cervesa és el millor moment per triar un nom de xarxes.
Sí.
Home, com a mínim, és d'aquests que te queda. Vull dir, jo m'ha quedat i ja he anat a cercar-te les xarxes i ja t'he parat a seguir. Conta-mos una miqueta què mos expliques en aquest perfil de xarxes socials. Instagram, per exemple. No sé si tens altres xarxes, sí, altres controlances d'Instagram.
No, exacte. Bé, les altres xarxes puc estar també la mateixa, que és entre TikTok i Instagram, però bon mamoc. I realment el contingut que penj i tal és tot enfocat cap a la natura, principalment cap a les plantes, i tant sigui a nivell etnobotànic, és a dir, els beneficis medicinals que pot tenir una planta, o quines poden ser més perilloses. També hi ha algunes, ara estic traient bastantes coses entorn als endemismes que poden trobar a les diferents illes, i bé, principalment tot enfocat a les plantes, però sí que després he penjat cosetes entorn a races autòctones i tot això, i la idea és fer veure la gent un poc la riquesa a nivell natural, a nivell rural, que tenim a les illes.
Clar, moltes vegades mos queixem que els nins a tot li diuen arbre, a tot li diuen planta, i aviat a tot li diran animal, perquè tampoc et sabran diferenciar, perquè no ens veïm, i la millor manera d'estimar qualque cosa és conèixer-la. Clar, tu tens aquest esperit divulgatiu, però a tu qui te va inculcar, per dir-ho de qualque manera, aquest amor per les plantes i per la botànica i per saber diferenciar un oastre de, allò que podria ser una margalida? Tot aquest senzill, era un exemple.
I de, és vera que així com a referents concrets és bastant complicat, perquè jo des de ben petit sempre he anat per voler curiosejar sobre... Bé, veia una planta i ja m'interessava perquè tenia aquest focus de vull anar a veure i saber què és això, veia un insecte i deia, ostres, sí que és vera que després també vaig estar fent hort amb el meu predí, que això també ajuda, amb mon pare també, i també arrel de que tot el tema medicinal també parteix de que mon pare un pic m'ha comprat un llibre de plantes medicinals de les Illes Balears, i arrel d'això, que encara era bastant petit, vaig començar a fer un poc la corolla aquesta de dir, ostres...
Duies a la sang, eh?
Sí,
probablement, perquè sí. Si ja de petit sí. col·legiaves en tot això. Jo vos recomano que seguiu aquest perfil perquè se poden descobrir coses molt curioses, se pot aprendre moltíssim, se pot descobrir, per exemple, la part botànica de l'arròs brut, se pot descobrir que, per exemple, durant la Guerra Civil se van abandonar els jardins i com ha condicionat tot això. Ostres, me pareix una font d'informació interessantíssima. Com has aconseguit arribar a aquests punts?
I de tot això parteix...
Com exemple, la botànica de l'arròs brut, que m'ha encantat, per exemple.
Per exemple, jo sempre, a casa meva es veu que després, depèn de la zona, si et de Reiguer, si et d'Esplà, si et de no sé on, he descobert que hi ha gent que no utilitza molt les espècies, arrel d'aquest vídeo, de fet. Però sí que es veu que jo sempre... L'arròs brut és el meu menjar preferit. I sempre, un dia, vaig descobrir que... s'utilitzen les anomenades quatre espècies mallorquines, que són com no només dins arròs brut, sabeu que són les quatre espècies que se solen utilitzar més a nivell de repertori culinari nostre, i per tant vaig començar a curiositzar un poc de on sortien, si se cultivaven aquí, si venien de fora, i realment va ser un poc arran de tot això, d'aquesta idea de dir, ostres, vaig a investigar què passa amb el meu menjar preferit, per exemple.
Nou moscada, canyella, clau, i me'n falta una, que ara no sé quina és.
Nou moscada, canyella, clau, i... ara no m'ho sortirà, prova? Tampoc. Es prova bo.
Exacte.
Més enllà dels referents que dèiem abans, o que contaves abans, es predit, ton pare, aquell llibre que te varen regalar, la teva formació ha anat dirigida o caminada per aquest costat?
Exacte. És a dir, a dia d'avui, per exemple, segueix que estudiant la carrera d'enginyeria agroalimentari. Vaig fer, de fet, abans de ficar-me en aquesta carrera, vaig fer un any de biologia, és a dir, sabia que tot havia d'anar encaminat cap aquí. I és vera que com la carrera d'enginyeria agroalimentari va més enfocada un poc també a nivell la botànica aplicada, per així dir-ho, és a dir, enfoca tot el tema de, a nivell ramader també, però sobretot el tema de plantes, de cultius, i per això he tirat un poc cap aquí.
Som en conversa amb en Joan García Galera i és Nirboloco a xarxes, forma part d'aquest projecte Ramona, del qual avui volem parlar-vos-en, i és un enamorat de les plantes, de la botànica, i ha fet de la divulgació també una mica el seu leitmotiv. Quin ha estat el feedback que has rebut de tots els vídeos que has fet? Ho dic perquè també les xarxes té una part molt positiva, que és que la gent t'aprèn amb tu, però també imagino que deus rebre comentaris que no te fan tanta gràcia, però m'imagino que en general deuen ser positius, perquè tu el que fas és sumar en el coneixement de la gent.
Exacte. És a dir, a mi, més enllà de qualque comentari, de vegades surt el típic de per què ho fas en català, no ho fas en castellà, o més enllà de la llengua, és vera que a nivell divulgatiu els comentaris són tots sempre molt bons. A més, hi ha molta gent, la gent jove comenta que no ho coneixia o que no ho té tant per mai, que ostres, que guai. I després la gent més gran, segon quines plantes o segon quines coses, hi ha gent que li sorprèn perquè diu ostres, feia molt de temps que no sentia xerrar d'això o necessitava qualcú que expliqués aquestes coses. Per exemple, un dia m'ha escriure un comentari, una lota, que ell en sa mare, per exemple, molt de pit surt a passejar i això, i sa mare sempre li explica, ostres, aquesta planta és això, i això s'utilitzava per no sé què. I arran de veure sa meva conta va dir, ostres, jo normalment amb mon mare no m'enter, però menys mal que estàs a teva compte que
clar, perquè que tu quan expliques. Tens mal de ventre, per exemple, o quan tens mal de cap, o quan te fa mal un queixal, vas a farmàcia o tens el teu propi raconet d'herbes legals? No, clar, és que ara no, ha sonat un poc raro. Tens el teu racó d'herbes. Tens el teu raconet d'herbes medicinals amb les quals, en les quals ja te pot fer qualque cosona?
Doncs, pues, home... Jo, com tots, està si ibuprofeno i paracetamol, és vera que no...
I per molt d'anys.
Exacte. Que més enllà d'això no està mai de recoll molt. Sí que la meva predina, per exemple, me comentava que ella sí que ho feia molt més i tal, però jo és vera que a dia d'avui no ho faig, perquè sempre tothom, jo crec que recorre més en els...
Això,
la pastilleta, i ja està.
I com ho fas, però, per explicar ciència a través de xarxes socials, perquè també han de ser com a vídeos curts, atractius o seductors, no? que enganxin i que atrapin a l'espectador, i sobretot, quin és el contingut que te funciona millor ara mateix? No, Marta, te del tema de l'arròs brut, suposo que és un tema que... o de la domàtica de Ramallà, però no sé si ja pots mirar estadístiques i visualitzacions i dius, mira, aquest contingut m'ha funcionat molt bé.
Idò, jo... és vera que el contingut que dia d'avui m'ha funcionat més bé és que jo penso que me sortirà pitjor. És a dir, és que...
Això és un clàssic, eh?
Sí, que jo a vegades, per exemple, un va ser una planteta que se comença ara a veure molt, que se diu rem de pastor o muscària. És una planteta que, si veus el vídeo, és molt petitona, però segur que va crear, no sé, sa gent.
Curiositat.
Exacte, sa gent, i molta gent que ja l'havia vista i era com a... Ostres, no sabia que aquesta planta s'anomia així, o que s'utilitzava per això, o que... I va ser un vídeo que d'un dia per l'altre va explotar.
Deu ser superinteressant anar amb tu per Fort Vila, per el camp, perquè segur que veus el que la resta ni tan sols mos fixam. I ja m'imagino que va ser dels anys i de l'experiència, surts amb el radar ja posat, no?
Sí, sí, sí. No, i de fet, molt d'amics a vegades quan vaig d'excursió amb ells o el que sigui, m'ha dit, Joan, un altre pic estàs en ses
no
plantes...
No podem avançar ni 100 metres.
Clar, perquè fas visites guiades, en aquest sentit, perquè la Marta Garau, la propera passa, ja era demanar també quan mos durs d'excursió.
Exacte.
Perquè a nosaltres mos agradaria...
Perquè som superexcursionistes.
No, són superexcursionistes, no, però sí que si vas amb un professional...
Home, sí, sí.
El camp és molt diferent.
Replegar també plantetes, sí. No? Ara tu vas i demanaves... Quan tens mal de ventre, utilitzes qualque cosa
sí,
que
t'ha funcionat. Una infusió casolana, la que tu trobis.
Tampoc hem de provocar deforestació.
No.
Perquè
no,
si ara se posa de moda,
sobretot,
començant
si no coneixes...
a recollir de tot... Ara imagina't si no que començam a fer excursions amb en Joan García. Se posa
si no
de moda...
Si no coneixes bé les plantes, tampoc...
Clar.
No, i que algunes no se poden agafar. S'acaba a mi, per exemple, la Serra de Tramuntana, si no va malament, no se pot agafar.
Perquè, a més, en el cas de la camomilla de la serra, xerrant d'un endemisme, és a dir, només se troba, si no vaig malament, a Mallorca i a Menorca, a nivell de tot el món, que, bueno, és una espècie que només se troba aquí, i a l'igual que hi ha moltes altres espècies, per això aquests vídeos també van molt de pits i ara estic molt entorn en els endemismes per les espècies que a vegades millor no tocar-les, per molt que puguin ser comestibles o el que sigui, no les toquem, són nostres, que si no, les perdem.
Perquè tu, Herboloco, ets molt de regalar plantes. Quan hi ha un aniversari, hi ha una festa, ets els que arribes amb un ramat de flors, com si fossi la senyora Dalloway, a sa festa amb una planta, perquè jo crec que seria meravellós que joves regalassin plantes, perquè és una cosa molt de mares. Ho dic perquè a mo mare, sempre que ve el dia de la mare, li dic, què vols que te regali? Una planta, es repira i ve a comprar una quència, que la tenim a casa nostra, que no sé per què les quències poden ser com a palmeres, que ara tenim el menjador, que no hi podem entrar. T'hagués hagut de consultar abans de comprar aquest exemplar. Però ets de regalar plantes, tu?
Més que de regalar, autorregalar-me plantes.
Oh,
això, vamos. Però sí que és vera que depèn de la persona. Si saps que és una persona que la cuidarà i que tal...
Clar, que té bona mà, perquè jo, per exemple... Has dit...
ell ho dic, si jo sé que a Namaroto les plantes
no
li moren a ses mans,
no
li regalaré un ésser viu mai.
Tu, des que li regales coses a ta mare, plantes a ta mare, doncs pues, mo mare... A les que regala plantes és el meu germà. El meu germà té com un bosc que seu, a mi no me'n funciona res. I ell diu que tot se tracta de tocar-ho i de tenir mà.
Idò, mira, a mi no me'n funcionava res abans i ara me funciona.
Li heu de demanar dos consells de com aconseguir que les plantes no morin, perquè això se pot aprendre, supòs, Joan.
Sí, és a dir, a mi va de veure un poc el que m'està demanant la planta en aquell moment. Que depèn de la planta, també té tela, perquè hi ha algunes que... Algunes que de seguida, per exemple, l'espatifilum o tot això, no sé si pot sona, que són com
sí,
una escala,
sí.
Que fa com una escala.
Sí.
La llet sol tenir molt d'interior, i aquesta, d'un dia per l'altre, si necessita aigua, fa bum, i se li cauen les fulles i t'està demanant, vull aigua.
Veus?
Però després n'hi ha altres que per detectar senyals és molt complicat.
És molt complicat.
Clar,
consulta...
també hi ha una psicologia, sí? De les plantes.
Ah,
hi ha plantes que demanen llum, n'hi ha que no te'n demanen, te demanen aigua, n'hi ha que no, n'hi ha que te demanen sal minerals. És a dir, tot això has d'estar com una mica... Has de fer de terapeuta.
Que les xerris un poquet, a vegades, no? Que les tinguis... No ho dic en sèrio.
No, és vera. I a més, crec que hi ha estudis científics que demostren que l'harmonia, la música...
Però de manera Herboloco, tu xerres amb les plantes per cuidar-les o no? O ja no arribes en aquest punt? No arribes.
Depèn. No, mem, hi ha alguna que t'enfades amb elles. Que dius, ostres, t'estic donant de tot i no sé què
no,
necessites. Sí, ja. Que... Però, a mem, així de xerrar és vera que és un poc raro, vist de fora. Però...
És que nosaltres som un programa molt namasté. A nosaltres es món de l'energia que flueix vos agrada molt, com no. Es pot comprovar. No m'ha anat a demanar si la planta necessita aigua. Nosaltres anem a donar-li conhort que tens planteta. No, és a dir, què necessites?
Per favor, l'heu de seguir, Herboloco, a les xarxes socials, perquè descobrireu que hi ha tot un món que ni tan sols mos plantejam i que segur que a través de seguir aquest perfil a Instagram mirareu el camp fora vila d'una manera diferent i sobretot aprenent, no?, que és el gran desconegut. Moltíssim moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa. Ha estat tot un gust.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Hem de sortir més d'excursió. Hem de mirar un poc més enllà i, sobretot, tenir cura de les nostres plantes. I si hem de xerrar, xerram.
O posar música.
Si fa falta. O posar música, també.
Vida l'arxiu.
Arroba Herboloco, per si vols saber més dels vídeos i explicacions que fa Joan García Galera.
Ja sabem com t'agrada aixecar el braç i calcular el pol d'on ve el vent. Ja hem gaudit de l'estil que exhibeixes quan marxes corrent. Ja hem entès que ets un ànim arranc, abandona les cases quan tothom dorm. Que t'agrada menjar quan hi ha gana i dormir si ve son. Però pensa tu bé que després tard o d'hora sempre arriba el moment quan s'obre com una flor rara el penediment. Totes les bruixes del món coincidissin llegint el futur. Que és cosa de temps que et sorprenguis pensant que ho tenies, que jo creia en tu. Ja sabem que 3.000 aventures bateguen rabioses lluny d'aquest racó, que els guerrers s'avorreixen si no hi ha una mica d'acció. Ja hem previst que només moriràs si algú et clava una daga daurada en el cor i com t'enterri una bona gent creixerà un roure fort.
IB3 Ràdio és història.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Equip de Guàrdia. Pep Díaz.
Continuem en aquest equip de guàrdia on repassam àudios del programa El Dia i parlam ara del joc online i ses apostes i de com se regula l'accés a aquestes plataformes.
Així és per l'ansió.
El motiu és evitar pràctiques que puguin comportar una addicció cap a aquests tipus de joc.
Blake.
Us demanem moltes vegades quin paper juguen els influencers, per exemple, a l'hora de promocionar, a l'hora de comercialitzar alguns productes, i és evident que generen un impacte important en els consumidors. Però la pregunta és, Joana, si sempre aquest impacte és positiu?
Segurament no, eh? Però bé, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha obert a consulta pública la reforma de la llei del joc que té, entre d'altres objectius, limitar la presència de personatges públics, famosos, influenciadors, en la publicitat del joc en línia o del joc ja sigui també en aquests espais ubicats arreu, perquè n'hi ha moltíssims.
A més, també la futura norma pretén regular les promocions de captació de clients o la publicitat en els cercadors amb la finalitat que només puguin aparèixer pàgines de publicitat d'operadors de jocs si les cerques tenen relació directa en les apostes. Ribes. Escoltam ara les declaracions de Miquel Àngel Riera, adjunt a la presidència de l'Associació de Salons Recreatius i de Joc de les Illes Balears.
Volem assenyalar que la reforma fa referència al joc online, que és competència de l'Estat i que no afecta el joc presencial privat, que està regulat per la comunitat autònoma i del que les sales de joc formen part juntament en casinos i bingos, que no realitzem cap tipus de publicitat. Sempre recolzarem i apoyarem les mesures de protecció per a les persones usuaris i, per tant, que es reguli l'accés a aquest tipus de plataformes online i la presència de famosos a la seva publicitat, pensant que és totalment obligat.
Saludem ara Toni Parets, ell és director de comunicació de Projecte Homo. Toni, molt bon dia, com estàs? Com sempre, encantats de saludar-te i te volia demanar, sí, el primer de tot, Toni, com valores aquesta passa?
Bueno, jo que diré obvietat, perquè és obvi que qualsevol tipus de publicitat que pugui fer una persona notable pues té un impacte diferent d'una que puguem fer tu i jo, per exemple. Imaginem, no sé, qualsevol futbolista d'èxit o que tu vulguis, pues promocionant qualsevol tipus d'activitat d'aquest tipus. Pues, lògicament, pues, la gent ho veu d'una manera, té un impacte publicitari, té un impacte damunt les persones, i sobretot damunt les persones joves, que són molt més permeables a qualsevol tipus de missatge, que no em porta ser molt viu per veure que té un impacte sempre negatiu. Parlant d'això, com si poguéssim parlar, no sé, d'altres coses, que no parlem ara, que no és el cas, però si parlàssim de vapejadors o de begudes energètiques, que està comprovat que no són bones, pues que sortissin personatges amb aquesta influència, que ja de per si són influencers o persones amb molta influència, dient que les coses, que, pues clar, té un impacte damunt les persones molt gros, clar que sí.
No, i de fet fa molt poquet hem vist precisament un jugador de futbol del Barça que durant una celebració vapejava a les totes, sí, des de, sí, sí, damunt, sí, sí, un autobús. Precisament anava a demanar, no?, perquè aquests influencers segurament no són conscients, o sí, del poder que poden exercir en els joves. No sé si creus que formen part d'aquests anuncis simplement per una cosa comercial, per fer dobbes i ja està, si no són conscients, i de manera més, si creus que l'addicció al joc també afecta en aquest col·lectiu i per ventura també seria bo que qualcun de fet se passa, donat se passa i digués, mira, jo he passat per aquesta situació, per aquest problema i m'agradaria amb el meu testimoni ajudar a qui també ho passa malament.
Bueno, però això seria molt positiu i també seria molt positiu al millor que qualcuna d'aquestes persones influents sortís amb aquest missatge, amb el missatge contrari a la difusió de els jocs, sinó de parlar d'un joc dolent, un joc poc causat, el joc dolent, l'abús d'un joc dolent, no voldria entrar en segon quin debat, no? L'abús d'algunes pràctiques dolentes, per tant, això sí que també tindria un impacte. Normalment sol passar perquè per qüestions comercials, òbviament, que aquestes persones són captades perquè el seu impacte, l'impacte que tenen damunt la societat, i insisteix, i sobretot damunt les persones joves, en molt gras. I a més, me permetreu que també faci una referència, no només en aquesta celebració que tu comentaves, de la celebració, no només d'això, sinó també hi havia begudes alcohòliques, etc.,
sí,
que també jo convidaria a que les persones que tenen responsabilitats i responsabilitats comunicatives en aquests grans clubs o societats, pues que també s'ho fessin mirar i que fes una aportació per durar en el sentit contrari.
Dins la part pràctica, regular la publicitat, tu creus que pot contribuir a davallar les estadístiques?
Sí, jo crec que sí. No és una cosa que nosaltres hem estudiat en fons, però bueno, és evident que reduir la publicitat, reduir l'impacte, reduir la difusió, reduir la difusió de la bonança d'aquestes coses, que no ho són, en definitiva. Després hi ha la qüestió de llibertat individual, que en aquestes coses ja és una altra cosa un poc més difícil de regular. Però sí, en quant a la promoció, ja s'han donat passes en el sentit de tabac, alcohol, etcètera, etcètera, que els resultats estan a l'abast. Què vol dir? Que la gent no fuma? No és cert. La gent segueix fumant. Que la gent ha deixat de beure alcohol? No. Però al manco ja no s'adonen aquests missatges. Al manco ja no estan a les façanes de per tot aquesta convidada en aquest ús que a vegades se malinterpreta i se pot soltar malinterpretar per persones que no en saben fer un ús controlat. Per tant, qualsevol tipus de control crec que seria positiu.
Clar, Toni, tu ara parlaves que ja no som acut fer falques publicitàries parlant d'alcohol, parlant de tabac, molt manco parlant de drogues, però sembla que aquest joc havia quedat una mica dins aquest espai de no ningú, aquesta nou bodyland entre territoris, i que ara sembla que s'està intentant controlar aquest tema. Joc d'atzar ha crescut entre els adolescents de 14 a 18 anys un 2,9% respecte 2023. Avui que parlant d'influenciadors, tu creus que el fet d'aquest joc ja no hagin de sortir a cercar-lo, que entri dins casa, no només amb adolescents, sinó en general, fa que percebem el joc com a manco perillós i que per això tanta de gent acabi enganxada a jocs en línia, que des de casa, des del seu ordinador, no em porta ni... pots anar en pijama i ni tan sols t'has de bategar?
Bueno, sí, efectivament, el fet que ho tinguis a l'abast qualsevol moment i que vagi sortint, evidentment, és una dona aquesta sensació d'inocuïtat, clar, ho vas veient a tots els ambients, a tots els espais. De tota manera, sí que avui dia vull fer un apartat amb això, sí, i especialment la de Balear se va fer impulsar i se va estar molt partíssim, molt diligent en l'aspecte que el manco en els equips esportius i les activitats esportives no se pogués difondre tabac i alcohol, i així és. Després es veurà que s'han mascarat amb algunes coses de cervesa 0-0 i alcohol, però el manco sí que se va aconseguir, això se va impulsar especialment des de institucions d'aquí, i se va aconseguir, i això va tenir el seu impacte, i en el sentit contrari, pot ser, per suposat, el fet de posar-hi pegues, de que no estigui cada dia, que mos facin veure qualsevol pàgina que un entri, pues que t'estiguin venguent que hi ha un portal a un altre, pues sí, per suposat que tot això, jo personalment crec que seria una cosa molt positiva.
Toni Parets, director de comunicació de Project Home, moltíssimes gràcies per aquestes valoracions.
A vosaltres, com sempre, una abraçada.
Igualment per tu. No sé si vosaltres heu comprat algun producte alguna vegada per curiositat, tal vegada de manera inconscient, per veure un anunci d'una persona que admirau, un influenciador que en aquest cas estava, no?, fent al·lusió o promocionant un producte en concret. Teniu alguna experiència al respecte?
És que a mi em passa tot el contrari.
Si segueix, ja dius,
si,
aquest no.
Si segueix ara qualcú i te comença a anunciar, si t'anuncia joc, ja dius, next. Clar. Però quan ja el contingut que fan és de publicitat, de, oh, sorpresa, mira quin xampú més meravellós i mira quin blends me deixa, a mi això me fa un pot de peresa, perquè els anuncis ja hi són, ja hi ha un publicistes. Jo no necessit que ara, bé, si m'ho recomanaràs, no, Joana Maroto, sí, per aconseguir aquests rínxols, però perquè mos coneixem, però d'entrada, a mi que sigui me faci publi indirecte, a mi m'empipo una mica.
I d'allò, saps que pens? Que, per exemple, ara fent referència en el xampú que d'en Xisco, la gent que és famosos, que anuncien un xampú determinat, és que segur que no se'l posen. Perquè no, estic convençudíssima que se posen una cosa molt més sofisticada, molt més cara, molt més... no sé. Mos ho venen en altres, que som...
Paparró,
però ells no l'utilitzen. Per tant, no m'ho crec, no m'acaba... Si jo sabés que aquells blends, aquelles melenes, són producte d'aquell producte, o són per mort d'aquell producte que se posen, per aventura sí, però és que estic convençuda que no se'l posen.
Clar, és que això, la publicitat estàndard està regulat. De fet, molt de anuncis de xampús, de condicionadors i de vitamines per cabells s'han hagut de retirar per publicitat enganosa.
Exactament.
Perquè com que el lot que sortia no feia servir aquest producte, havien de retirar l'anunci. En canvi, els influenciadors, hi ha com aquesta espècie com de limb, no sé com dir-t'ho, legal, on tu pots dir que has fet servir el producte i si no l'has fet servir, això ja queda per tu.
I aquí entren en joc les associacions de consumidors,
que
són les que vetlen, no?, perquè se complin tots aquests requisits.
Vida l'arxiu.
Abans d'acabar, només ens queda dir-vos que podeu escoltar El Dia de dilluns a divendres a partir de les 9 de matí i les edicions insulars a migdia.
Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.